Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Treballadors de presons reclamen més personal i dimissions per la mort violenta d'una cuinera del centre del Catllà a mans d'un intern la setmana passada. A més, critiquen les polítiques que qualifiquen de bonistes de la Generalitat, que, segons ells, els impedeix treballar amb seguretat. El govern retreu als sindicats una nova plantada per negociar aquest matí. La portaveu Patrícia Plaja acaba d'admetre que avui les presons han reprès l'activitat ordinària, tot i que no es pot parlar de normalitat. El govern també acaba de presentar la seva proposta de finançament singular per Catalunya, que inclou la recaptació del 100% dels impostos per poder gestionar una mitjana de 52.000 milions d'euros anuals. El nou model proposat per acabar, diuen, amb un tracte discriminatori que ve de lluny, preveu que aportacions econòmiques a l'Estat i un nou fons de reequilibri territorial. Els 27 socis de la Unió Europea tornen a debatre avui l'oficialitat del català i Finlàndia manté els seus dubtes sobre la qüestió. Mentrestant, el Parlament Europeu ha aprovat l'informe sobre la immersió lingüística i demana que es tracti igual el castellà que el català a les escoles catalanes. El port de Barcelona és el principal punt d'entrada d'importació de cotxes xinesos pel sud d'Europa. N'arriben tants que no hi ha prou vaixells portavehicles per transportar-los i han començat a arribar amb contenidors. El secretari de Defensa nord-americà promet que els Estats Units no deixaran caure Ucraïna en mans de Rússia, tot i que no tinguin fons per continuar armant el seu exèrcit. Lloyd Austin intenta convèncer els aliats que els ajudin mentre el Congrés no desbloqueja una nova partida. Gairebé la meitat de la superfície de regadiu a Catalunya encara no ha fet la transició cap a sistemes eficients d'ús de l'aigua i reguen per inundació dels camps. En el cas del canal d'Urgell, el més extens del país, només s'han modernitzat de forma particular el 16% de les hectàrees i encara no és clar com es pagarà el projecte global pressupostat en més de 1.000 milions d'euros. Dani Alves assegura que no fugirà perquè creu en la justícia, ha dit en la vista d'aquest matí a l'Audiència de Barcelona, que decidirà sobre la petició de l'exfutbolista d'aconseguir la llibertat provisional, tot i la sentència de 4 anys i mig de presó per agressió sexual. L'advocada de la víctima demana que continuï tancat i adverteix que ara hi ha més risc de fugida. La somnolència del conductor estaria al darrere d'un accident d'un camió a Sevilla que ha causat 6 morts aquesta matinada. El vehicle ha embestit 3 cotxes i ha atropellat agents de la Guàrdia Civil que feien un control a l'autopista AP4. Els esports.
L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, s'ha acollit aquest matí el dret a no declarar al jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, on hi ha comparegut com a investigat pels pagaments que va rebre durant anys del Barça. En marxa ara mateix la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya entre Mataró i l'estació de Vallter, port de muntanya de categoria especial. L'australià Nicolas Schulz ha sortit com a líder. I el Barça femení de futbol marxa avui cap a Noruega, on demà hi jugarà l'anada dels quarts de final de la Champions al Camp del Brann.
I el temps, núvols prims, tret d'alguns núvols baixos al litoral central i sud, cel terrós per la pols sahariana que ens arriba, no es descarta de forma aïllada alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu Oriental. La temperatura es mantindrà alta per l'època. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El conflicte entre els funcionaris de presons i el Departament de Justícia no sembla que hagi d'entrar en vies de solució, tot i que avui es treballa amb certa normalitat dins dels centres. L'assassinat de la cuinera de la presó de Mas d'Enric ha estat la gota que ha fet vessar un got que estava ple de queixes i de situacions poc explicades, si més no, de portes en fora. Avui ja no demanen dimissions, avui ja les exigeixen tant a la cúpula del departament com a les direccions de la presó on hi va haver l'assassinat i també a la presó de Quatre Camins. En l'actual context de sequera, avui analitzarem quin tant per cent dels conreus del país encara reguen per inundació dels camps, que de fet és el sistema menys eficient si parlem d'estalvi d'aigua, i com es pot modernitzar un sistema que està ple de recs històrics i, sobretot, quin ha de pagar les despeses, que són extraordinàries. Us explicarem el resultat del primer estudi sobre la qualitat de l'aire a Tarragona, que ha mesurat les puntes elevades d'un gas que es diu butadiè i que és potencialment cancerigen. L'any 2023 es van detectar fins a 175 puntes elevades d'aquest gas. Ja que parlem de materials potencialment cancerígens, també passarem per Badia del Vallès, el municipi amb més amiant de tot l'estat, que en quedarà lliure a finals del 2025. Diu l'Agència Catalana de Residus que l'avançament electoral no pot alterar els plans per retirar tot el fibrociment que hi ha en aquest indret. I fa una estona hem conegut que el Gremi d'Hotels de Barcelona estudia la viabilitat de poder disposar també d'una dessaladora per reomplir les seves piscines aquest estiu i amb l'aigua sobrant omplir piscines públiques, ja que, com sabeu, el decret actual d'emergència per sequera, doncs això no ho deixa fer. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Clara Castellà, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Puja el to de les protestes dels funcionaris de presons que, al marge dels sindicats, exigeixen que el president del govern cessi la cúpula de justícia. També reclamen la dimissió dels directors de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, i de Mas d'Enric, al Catllà, al Tarragonès. Critiquen les polítiques penitenciàries d'aquests últims anys, que ells han qualificat de bonistes i que, diuen, els han fet perdre l'autoritat davant dels interns. Avui aquests treballadors han fet roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona, on hi tenim la Maria Núria Rebella. Bon dia.
Hola, bon dia.
Sembla que el conflicte, doncs, com dèiem, no s'acaba de desencallar, oi?
No gens. Els treballadors, pagant de la seva butxaca aquesta sala del Col·legi de Periodistes, han volgut explicar a la ciutadania en què consisteix la seva feina i com ha canviat els darrers anys amb molts exemples. La Raquel és una funcionària de vigilància de la presó de Quatre Camins.
I ens regim per una llei orgànica, la Llei Orgànica General Penitenciària, i un reglament penitenciari on està estipulat com hem de treballar i quines són les eines que tenim. Els mitjans coercitius dels que disposem, com funcionen el sistema de sancions. Això no se li està donant aplicació, perquè en els últims anys les polítiques penitenciàries han evolucionat d'una manera surrealista i han començat a sortir circulars i protocols que el que fan és invalidar aquest reglament penitenciari i deixar els funcionaris absolutament fiscalitzats.
Assegura que sovint està sola per fer tornar a la seva cel·la 60 interns i que les seves eines són un bolígraf, uns guants i un walkie-talkie que moltes vegades no funciona. És per això que volen començar de zero a negociar amb justícia, ja que l'actual cúpula, diuen, la fan responsable d'aquestes polítiques. Sentim la Franzina, que és una funcionària, en aquest cas de Mas d'Enric.
Y son ellos los responsables de que continúen cada día porque no tienen un poco de dignidad y dimiten. Y en este marco ya quiero decir, porque ya estamos enfadados, llevamos 5 días, que si ellos no quieren dimitir, señor presidente del gobierno, Pere Aragonés, usted tiene la potestad de cesarlos. Céselos, por favor. Estamos muy dolidos, estamos consternados.
Afirmen que no volen més sou, però sí que se'ls reconegui com a agents de l'autoritat i que no se'ls lligui de mans i peus a l'hora d'aplicar disciplina als interns. Demà es concentraran a la plaça de Sant Jaume. Per cert, que el degà del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona s'ha postulat per fer d'intermediari entre els treballadors i l'administració en un conflicte que cada cop està més enrocat.
Doncs el continuarem seguint. Gràcies, Maria Núria, bon dia.
Bon dia.
A tot això, el govern assegura que, tot i que avui no hi ha hagut bloquejos als accessos a les presons catalanes, com va passar ahir, la situació encara s'ha de dir que no està normalitzada, Marriera.
Així és, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, retreu als sindicats una nova plantada per negociar aquest matí i assegura que si demà reprenen aquestes protestes, això pot tensionar i condicionar la seguretat dels centres i vulnerar també els drets dels interns.
Aquest matí els centres han reprès l'activitat ordinària, però som plenament conscients que en cap cas podem parlar de normalitat. No podem parlar encara de normalitat a les presons catalanes perquè no només encara no hem pogut interlocutar amb els organitzadors d'aquestes protestes, sinó que som coneixedors, igual que ho són vostès, que hi ha intenció, que hi ha la previsió de noves convocatòries per demà.
De la seva banda, les entitats socials han demanat el cessament del bloqueig a les presons. En un comunicat, la taula del tercer sector, ECAS i part de la taula de participació social del Departament de Justícia han recordat que hi ha 4.000 persones que s'han vist afectades per aquests bloquejos i demanen que els presos siguin tractats amb respecte d'acord amb la legislació internacional.
La 1 i 10 minuts, el 10% de la superfície de Catalunya és zona agrícola de regadiu i gairebé la meitat, més de 100.000 hectàrees, encara reguen amb la inundació dels camps, el sistema, de fet, menys eficient en l'ús de l'aigua. La majoria corresponen a recs històrics de les comarques de Lleida, com el de Pinyana i, sobretot, l'Urgell, que és el més extens del país, on encara no està clar com es pagarà una modernització pressupostada en més de 1.000 milions d'euros. 1.000 milions. Anem a Lleida. Estela Bossoms, en el cas del canal d'Urgell, només s'han modernitzat, m'explicaves, el 16% de les 70.000 hectàrees que rega a la plana de Lleida.
Hola, bon dia, Marta. Sí, ho van fer propietaris que en el seu dia van decidir invertir per tenir el rec més controlat amb sistemes de gota a gota o aspersió i no haver de dependre dels torns. És a dir, d'aquell moment que s'autoritza els pagesos a obrir les pales i deixar pas perquè l'aigua del canal inundi les finques. L'Ernest Valls és un agricultor de Castelldans a les Garrigues que fa 20 anys va modernitzar 45 hectàrees de fruiters. Assegura que a dia d'avui li hauria costat el doble i fa aquest dibuix de la situació.
Molts extensius no han fet pivots ni han fet aspersió, perquè fins ara el més fàcil era alçar la pala i que reguessin, però això era el més fàcil. I clar, ara, fer una inversió d'aquestes, doncs, va una fortuna. I molta gent gran, que ja no és viable, no tens continuïtat, i què farem?
Per tant, actualment es veu inviable que tothom pugui fer-ho pel seu compte, perquè és molt car i seria insostenible omplir el territori de basses i pous particulars. Per això, l'única opció factible és sumar-se al projecte global de modernització que està sobre la taula. Contempla compartir embassaments, que els regants hagin de pagar com a màxim el 30% dels treballs i redueix el cost energètic de bombejar l'aigua. N'hem parlat amb el president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, i l'expert de l'IRTA, Joan Girona.
Entrada hi ha un estalvi amb el tema energètic que no pas un tindre que construir embassaments particulars o pous particulars.
No sempre és possible per tots els productors fer aquesta modernització. El que realment és definitiu és una modernització de la comunitat de regants en general, no?
Ara falta, però, un acord entre els governs català i espanyol i els regants que estableixi quan pagarà cadascú i amb quines condicions.
Estela, tothom coincideix que la modernització és clau, però també tenim veus d'experts que alerten que el canvi del sistema de reg per si sol, doncs, no és suficient.
Sí, exacte. Primer perquè posen de manifest que ambientalment el rec a Manta o a Tesa no és dolent perquè l'aigua que inunda els camps es filtra, torna als aqüífers i no es perd. El problema és, en tot cas, que estigui contaminada per pesticides. I d'altra banda, cal veure què es fa amb l'aigua que s'aconsegueix estalviar. Per Annalise Bruckmann, investigador del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, s'hauria de destinar a la millora dels cabals dels rius.
Que en cas de modernitzar un regadiu, els cabals que la pagesia pot estalviar tornin al riu. D'aquesta manera incrementem la resiliència de tot el sistema.
Miquel Pasqual, doctor enginyer agrònom i professor de la Universitat de Lleida, també entén que les inversions per fer més eficients els regadius s'han d'emmarcar en un debat de país que defineixi quanta aigua es necessita, per a què es vol i d'on es pot obtenir.
El primer que s'ha de fer per emprendre un pla de modernització de regadius i, en aquest cas, gestionar els recursos integrals de l'aigua és planificar. És a dir, què volem que sigui la nostra societat i el nostre territori? Immediat i a 10 anys vista, 50 anys vista. Què volem fer? Si no, no ens sortirà.
Tot això tenint en compte el cost energètic i els interessos de tots els actors, des dels pagesos i ramaders a les hidroelèctriques.
L'Ajuntament de Barcelona i el Gremi d'Hotels col·laboraran per instal·lar una dessalinitzadora a la costa de Barcelona. L'objectiu? Poder omplir les piscines dels establiments turístics i altres equipaments de la ciutat que no ho poden fer amb aigua potable, doncs, com sabeu, per la situació actual de les restriccions per la sequera. Mireia Sala.
Doncs el Gremi d'Hotels de Barcelona està estudiant llogar aquest estiu una dessalinitzadora per poder omplir les més de 150 piscines d'hotels que hi ha a la ciutat. El cost el cobrirà íntegrament el Gremi o els hotels que facin servir l'aigua dessalada i si en produeixen més de la que necessiten, la cediran a l'Ajuntament de Barcelona. El transport es faria amb camions cisterna.
això pel que fa als hotels. Mireia, però els càmpings també reclamen solucions per poder omplir les seves piscines i la Federació Catalana de Càmpings ha portat al Tribunal Superior de Justícia aquest decret de sequera.
Sí, el decret de sequera deixa clara la prohibició d'omplir piscines amb aigua dolça, però el sector del càmping indica que l'aigua potable només representa el 2% de l'ús de la seva aigua, que prové de recursos propis. La Federació Catalana de Càmpings considera que pateix un greuge comparatiu perquè el decret no discrimina entre si són piscines domèstiques o si estan vinculades a una activitat econòmica i assegura que han rebut una allau de consultes de clients preocupats per si podran banyar-se aquest estiu a les piscines. Miquel Gotanegre és el president de la federació.
No entenem la nostra activitat tal com la desenvolupem sense poder utilitzar les piscines. Val. Tot va junt. Val. No utilitzar les piscines per nosaltres, com dir, hem de dir als clients que no vinguin, perquè el client no voldrà un càmping o no tingui la piscina disponible.
El sector ha reclamat una reunió amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per trobar una solució. Volen que els càmpings puguin presentar un pla d'estalvi d'aigua equivalent al que utilitzen les indústries per aconseguir tenir un percentatge de reducció d'aigua inferior al que estableix el pla de sequera.
En punt, un quart de dues. Aturem, com sempre, aquesta hora un moment al relat de l'actualitat per mirar com tenim la previsió del temps i, en primer lloc, la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb un parell de punts conflictius, perquè en general la circulació és tranquil·la a les carreteres catalanes, però hi ha petites retencions a l'autovia C-17 a l'altura de Malla, en sentit sud, direcció Barcelona, a causa d'obres, i ara també s'està fent una cua a l'autopista AP-7 a l'altura de l'Ametlla de Mar, en sentit nord, on hi ha un carril tallat perquè estan treballant per reparar els danys que va provocar l'accident d'un camió ahir a la matinada, que a més va perdre la càrrega fins aquest matí. No han acabat de fer totes les feines de retirada del camió i de retirada de la càrrega i ara treballen per reparar la calçada. Pel que fa a la situació del transport públic, el tramvia de Barcelona, a causa d'un accident, es troba sense servei el trajecte entre les parades Bon Viatge i Llevant les Planes del Trambesòs, segons informa l'empresa concessionària. Més informació al punt de les dues.
I afegim la crònica del temps d'en Francesc Mauri.
Farem una tarda amb una temperatura semblant a la d'ahir a la costa, mentre l'interior i Pirineu té tendència a baixar lleugerament. Domini del sol, però enterbolit per núvols primets i, sobretot, per pols en suspensió. El terç sud de Catalunya, amb alguns intervals de núvols, i el terç nord, intervals de núvols també, i el Pirineu oriental i àrea de les Guilleries i Collsa Cabra, amb algun ruixat o tempesta. Coses aïllades. De cara a demà, aquests ruixats i tempestes de tarda al nord-est hauran desaparegut i esperem un dia bastant plàcid i sempre amb aquest ambient primaveral a migdia.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
L'informe sobre la qualitat de l'aire a Tarragona detecta fins a 175 puntes elevades d'1,3 butadier. Què és el butadier? Un gas potencialment cancerigen. Ho certifica el primer estudi que ha mesurat aquests episodis en continu durant tot l'any passat. La patronal química hi treu importància, però Repsol sí que reconeix que treballarà per reduir les emissions. Anem a Tarragona, doncs. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Escolta, Manel, explica'ns les novetats d'aquest informe i, sobretot, perquè quan sentim això, si ens hem d'amunyar o no.
Mira, t'explico. Fins ara les estacions de mesurament de contaminants només registraven les mitjanes anuals, però aquest observatori sobre la qualitat de l'aire les ha mesurat en continu, durant un any. S'han detectat algunes puntes, de prop de 200 micrograms per metre cúbic d'aquest U3 butadier. El cert és que, com que no hi ha legislació sobre aquestes emissions, diríem que no s'està incomplint cap normativa. Ara mateix, però, només hi ha un nivell de referència, que és canadenc, de 2 micrograms metre cúbic, però sobre, això sí, mitjanes anuals, no pas sobre pics horaris d'aquest gas. Malgrat tot, segons ens explica avui Javier Sancho, director de Repsol, que és una de les empreses que més en poden generar, l'estudi els permetrà començar a treballar per reduir aquestes emissions.
Sí que es permet, pues, anar a identificar si hi ha alguna incidència, alguna operació que hagi pogut provocar aquesta punta, no? És una informació molt valuosa que ara podem millorar de forma clara.
La patronal química, que és la impulsora d'aquest estudi des de fa 6 anys, ha fet una crida també a l'administració perquè estableixi un criteri propi.
Escolta'm, i com ho veuen des de la plataforma que ha denunciat justament la contaminació ambiental aquí al territori?
Sí, hem parlat amb els membres de la plataforma CelNet, concretament amb Adrià Pallejà, que creu que les dades són preocupants i recorda que és un informe de part, que també és incomplert i demana a l'administració que controli millor aquests contaminants i estableixi una legislació més clara.
La informació també està publicada de forma parcial i de forma molt, molt subjectiva. Per exemple, no s'han publicat les dades puntuals del benzè ni les puntes del benzè. Fa molt urgent que hi hagi aquest mesurament automàtic de tots aquests compostos, que ho faci la Generalitat, sobretot que es reguli l'activitat a la zona.
L'estudi també ha detectat un lleuger increment de compostos orgànics volàtils a la zona educativa de la Universitat Laboral, mentre que un altre valor en vigilància, el benzè, es manté per sota dels valors de referència a totes les estacions de control.
Doncs ara parlarem del que passa a Badia del Vallès, que és el municipi amb més amiant de tot l'estat i que quedarà lliure d'aquest material tòxic i també potencialment cancerigen quan es degrada, i això serà, diuen, a finals del 2025. Els responsables de l'Agència Catalana de Residus asseguren que la convocatòria d'aquestes eleccions avançades no alterarà els plans per treure el fibrociment d'aquest municipi del Vallès Occidental. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Un compromís refermat fa només unes hores.
Sí, surt de l'acte informatiu que es va fer ahir a la tarda a Badia per explicar als ciutadans com està el pla per retirar aquest material. L'alcaldessa de Badia, Eva Menor, ha volgut deixar clar que s'ha estat treballant en aquest pla, un tema sensible i complicat.
El mapa de l'amiant va trigar 3 anys en acabar-se. És una foto aèria que té molta feina darrere. Per tant, que estiguem 2 anys fent totes les tramitacions d'un procés tan ambiciós com és la retirada o el desamiantat d'una ciutat sencera, és molt o poc, doncs depèn. Estic convençuda, i així serà, que Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
Per la seva part, el director de l'Agència Catalana de Residus, Isaac Paraire, sosté que el pla de retirada es mantindrà i també la llei, tot i que es pugui endarrerir uns mesos per la convocatòria electoral.
Estem immersos en un pla nacional d'erradicació de l'amiant de Catalunya, amb totes unes accions concretes, ultimant també la llei de la retirada de l'amiant a Catalunya, que ara es veurà un petit parèntesis fins que hi torni bé el nou Parlament, però està elaborada amb molt consens i el govern la deixarà aprovar. Per tant, el compromís és ferm. En pocs dies hi haurà la resolució de la convocatòria més gran mai feta, 50 milions d'euros per la retirada de l'amiant.
A principis de mes, la coordinadora veïnal del Vallès Occidental va denunciar la lentitud en avançar per treure l'amiant de les edificacions. Ara volen assegurar-se que el nou govern que hi hagi no es farà enrere. Manuel Navas, del moviment veïnal.
Nos preocupa bastante y como Confederación de Cataluña lo que vamos a exigir es que los partidos políticos que se presentan a las elecciones lleven en su programa que esta ley va a salir de las primeras que saldrán cuando se confirme el Parlament de Catalunya.
La retirada del fibrociment a Badia es farà en dues fases. Primer es traurà el que hi ha a les galeries més degradat i després se substituiran les teulades. Entre octubre i finals de l'any que ve estarà tot acabat. A Badia hi ha amiant el 80% dels edificis, 13 tones, una per habitant.
És un quart i mig de dues. Dani Alves demana que el deixin en llibertat provisional i assegura que no fugirà perquè creu en la justícia. Ho ha dit avui en una vista a l'Audiència de Barcelona. Les acusacions s'hi oposen i diuen que ara el risc de fuga és superior, Sara Cañete.
Sí, Alves està condemnat a 4 anys i mig de presó. La seva defensa diu que és una condemna baixa de la qual ja ha complert una quarta part i també ofereixen la retirada del passaport i compareixences periòdiques al jutjat. Inés Guardiola és l'advocada del futbolista.
El señor Alves ha manifestado el mismo que nunca va a huir de la acción de la justicia, que sigue creyendo en la justicia y que esperará hasta que se resuelva el procedimiento. Hemos interpuesto recursos todas las partes, la pena es muy inferior a las solicitadas por las acusaciones y en cualquier caso tenemos que esperar una sentencia firme.
L'acusació particular i la fiscalia s'hi oposen, diuen que ara encara hi ha més risc de fugida perquè la sentència està pendent de recurs i demanen elevar la pena a 9 anys de presó. Esther García és l'advocada de la víctima, diu que fa 3 mesos el tribunal ja li va denegar la llibertat provisional i que no ha canviat res.
I per mi ha de tawi que només han passat 3 mesos, aquestes circumstàncies es mantenen, però a més amb una condemna, no, amb uns fets provats per un delicte de violació. Per tant, per mi el risc ara és més alt.
La decisió del tribunal s'hauria de saber entre avui i demà o, com a molt, aquesta setmana.
I vist per sentència el judici en aquest cas contra l'exdona de Josep Maria Mainat per haver trencat la condemna de no comunicar-se amb el productor de televisió. La fiscalia li demana un any de presó per haver-li enviat un correu electrònic. Angela Dobrovolski ha arribat a judici des de la presó de Batràs, on compleix condemna per haver falsificat un xec en nom de la seva exparella. A la Ciutat de la Justícia hi tenim en Miquel Jarque. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
En Miquel Mainat ha comparegut en qualitat de testimoni.
Sí, i això l'obliga a no mentir i a contestar totes les preguntes. A més, no s'ha pogut acollir al parentiu perquè ja s'ha divorciat de Dobrovolski. Ell, a tot això, no està personat en aquesta causa, per tant, només l'acusava el Ministeri Fiscal, que ha ratificat la petició d'any de presó, com deies, i Mainat ha arribat al jutjat amb emocions contradictòries i acompanyat de la seva advocada Olga Tubau.
Bueno, es un sentimiento contradictorio. He estado muchos años muy enamorado y después ya menos, ¿no? Y después hubo un intento de asesinato supuesto y, bueno, esto cambia mucho la percepción, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Estoy bien.
A Miquel, l'exdona està acusada en aquest judici de trencar una mesura cautelar.
Sí, és a dir, de no respectar-la, i a més amb Laura Ujant de fer-ho de forma reiterada. Com apuntava Mainat, a les portes del jutjat, la principal causa oberta és l'intent d'assassinat. Però qui no es jutja això? En el marc d'aquesta acusació d'assassinat, el jutge li va imposar a Dobrovolski una mesura cautelar, que era la prohibició d'aproximar-se al seu domicili, al seu exmarit, i també la prohibició de comunicar-s'hi. Però Mainat va rebre un correu amenaçador. Angela Dobrovolski ha negat haver escrit aquest correu electrònic, assegura que el va escriure a una amiga. D'aquesta manera ha volgut justificar que no l'havia enviat.
¿Y quién de ellos lo envió? ¿Alguno de ellos le dijo que había sido él personalmente quien había enviado el correo al señor Mainat?
La intuición fue la correcta. Fue mi amiga quien se confesó inmediatamente porque, según ella, le parecieron las palabras correctas.
Aquesta amiga de nom Isabel, que ha aparegut en el judici de forma inesperada, no personalment, però sí en el relat de l'exdona de Mainat, hauria tingut accés al seu ordinador i a un llibre que ella estava escrivint. Una excusa que, francament, Marta, a la sala ha sonat poc convincent.
Sí, sí. Ho escoltem. Gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Molt bon dia.
Els Mossos d'Esquadra han recuperat aquest matí el menor que es van endur a punta de pistola d'un centre tutelat de Lleida. La policia també ha trobat el seu germà, que s'havia escapolit d'un altre centre, i n'han detingut els pares. Noelia Casellas, i la investigació, em deies que continua oberta.
Bon dia, Marta. Sí, perquè els Mossos creuen que va ser el pare del nen, juntament amb un altre home, qui va amenaçar amb una pistola el vigilant del centre tutelat Torrevicens de Lleida per endur-se el petit. Això va ser el 28 de gener. Unes setmanes després, el 18 de febrer, un altre fill de la parella es va escapolir d'un centre tutelat d'Arenys de Mar. Tot apunta que els pares l'esperaven a fora per ajudar-lo a fugir. Tot plegat va fer que s'obrís una investigació que aquest matí ha permès muntar un dispositiu simultani a Alcarràs, on s'ha detingut el pare, i a Sanet de la Selva, on s'ha detingut la mare i s'han recuperat els dos menors. Ara es busca, doncs, l'home que va ajudar el pare a sostreure el nen a Lleida. La parella, un home de 32 anys i una dona de 41, ha estat detinguda per sostracció de menors i, en el cas d'ell, també per amenaces amb arma de foc. En les pròximes hores hauran de declarar davant del jutge. Dels nens se'n farà càrrec la Direcció General d'Atenció a la Infància.
Gràcies, Noelia. S'incrementen les freqüències del bus que enllaça l'estació de Girona amb l'aeroport Girona Costa Brava. No només hi haurà més trajectes, sinó que estaran adaptats als horaris dels vols, sobretot els de primera hora del matí i els últims de la nit. Fèlix Martín, quants trajectes hi ha avui i quants n'hi posen ara?
Hola, bon dia. Doncs ara n'hi ha només 3 per sentit i a partir de dilluns n'hi haurà 14 diaris d'anada i 14 més de tornada. Això ha de garantir l'enllaç amb el primer vol del matí. Els primers de Ryanair surten a 5:45 cap a Dublín o Shannon. Per això hi haurà un bus des de l'estació de Girona a les 4 de la matinada. També en posen de tornada per l'últim vol amb un bus a 1:45 de la matinada. Seran freqüències que tenen l'aeroport com a destí final a Vilobí d'Onyar, però que de retruc milloren altres connexions d'aquest recorregut, per exemple, amb els principals polígons industrials de l'àrea urbana de Girona, com ha destacat Laia Canyigaral, la delegada de la Generalitat.
No només és una millora per a les persones que vagin a l'aeroport, que vinguin de l'aeroport, sinó que és una millora que beneficia tots els gironins i gironines, perquè té parada davant de la Clínica Girona, el polígon de Fornells té 3 parades, una en el polígon de Riudellots, una altra al cim de la Selva.
Així doncs, a partir de dilluns que ve, 14 trajectes d'anada i 14 de tornada en bus, però al pic de l'estiu, a partir del mes de juny, encara en faran més. Hi haurà 21 trajectes d'anada i també de tornada per adaptar-se a l'increment dels vols.
I avui el nostre clic del dia és per les imatges que els bombers de Barcelona han publicat a la xarxa social X sobre el servei que van haver de fer en un domicili de Barcelona aquesta setmana. A un nadó de 16 mesos li va quedar un ditet atrapat al desguàs de la banyera i no el podia treure. Els bombers van haver de trencar una part del desguàs. De fet, hi ha una imatge que es veu la banyera amb un forat ovalat de la mida d'una pilota de futbol, vull dir que déu-n'hi-do. I després van portar l'infant a l'hospital, on allà finalment el van poder alliberar. Tot va quedar en un ensurt, sense més conseqüències, que això sí, la destrossa de la banyera, que els pares hauran de canviar. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El port de Barcelona s'ha convertit en el principal punt d'entrada dels vehicles elèctrics fabricats a la Xina pel sud d'Europa. Cada vegada n'arriben més, fins al punt que no hi ha prou vaixells portavehicles per transportar-los. Joan Garcia, aquest fenomen què comporta?
Doncs que els cotxes arribin d'una manera que no s'havia vist mai. Per exemple, en contenidors. Lluís París, cap dels serveis d'automoció del Port de Barcelona.
Veiem que les intencions que hi ha a Xina són una exportació de cotxes cap a Europa, que parlem de milions de cotxes. Tants de cotxes que ara mateix hi ha grans problemes amb els barcos carcàrries perquè no hi ha prou lloc i estem veient una irrupció de cotxes en contenidor, que és una cosa que no havíem vist mai de la vida.
9 de cada 10 vehicles que hi arriben són xinesos i un terç elèctrics. El fabricant xinès SAIC distribueix la marca més popular, MG, per a tota la península i el sud de França. Tesla porta barcos amb 5.000 cotxes i ha adaptat un sistema nou que entrega els cotxes al client final directament des del port, on troben condicions immillorables per operar.
Per una banda, perquè tenim unes instal·lacions marítimes molt bones, tenim molta capacitat per rebre cotxes. També tenim més d'un milió de metres quadrats d'emmagatzemament. I, sobretot, tenim unes connexions ferroviàries que a dia d'avui no té ningú més. Tenim l'ample europeu, que surt directament de la mateixa terminal, vull dir que a 50 metres del barco hi ha un tren directament des d'allà fins a Àustria.
I què pot passar aviat si cada vegada van arribant més cotxes de la Xina?
Que generi un problema d'infraestructura per poder moure'ls un cop arriben, tal com explica Lluís París.
El que ens hem de plantejar és, quan hi hagin tants de carcàrries, hi haurà prou molls, i si hi ha prou molls, hi haurà prou camions i trens per distribuir això. Vull dir, és raonable pensar que es poden importar a Europa 5 o 6 milions de cotxes de la Xina cada any? Ara mateix jo penso que les estructures logístiques que hi ha a Europa no són per fer això. També penso que els xinesos vindran aquí a fabricar.
Doncs precisament la xinesa Chery està valorant l'oportunitat de muntar cotxes aquí als terrenys de l'antiga Nissan, a la zona franca. I el port de Tarragona també és porta d'entrada de vehicles xinesos i coreans. Aquí, que es completi el corredor mediterrani, serà decisiu per fer-ne una distribució millor.
Front comú del sector agrari català perquè la convocatòria d'eleccions a Catalunya no aturi el procés de negociació amb el govern fixat després de les mobilitzacions de la pagesia. Asseguren que si les converses amb l'administració no avancen, tornaran les protestes. Diferents organitzacions del sector han fet públic aquest migdia un manifest en el marc de la Fira Agrària de Sant Josep de Mollerussa, on hi tenim el nostre company Pere Joan Álvarez. Bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Els pagesos aquí exigeixen que les eleccions al Parlament no siguin un fre de fet a les negociacions.
Exacte, asseguren que de moment s'està avançant en la convocatòria d'ajuts per la sequera, en la reducció de les exigències del decret de sequera a l'agricultura i la ramaderia i en les taules de treball en temes com fer front a la plaga de la fauna salvatge com els conills. Demanen textualment que les eleccions no siguin una excusa per aturar les negociacions. Ramon Gomà, un dels portaveus de la revolta pagesa.
Tot i que el govern actual hagi convocat eleccions, doncs les mesures que es van acordar que continuïn endavant. Si les mesures que es van acordar no continuen endavant, si les negociacions no avancen i no avancen a bon ritme, continuarà havent-hi mobilitzacions.
I quines organitzacions signen aquest manifest?
Doncs Revolta Pagesa, Unió de Pagesos, SASAGE, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Manifest del Gran Urgell, Afrucat i la plataforma Pagesos o Conills. No hi és llarg. Gomà demana unitat del sector per fer front als reptes i la crisi que pateix.
El sector agrari català es troba en un moment crític i la seva supervivència està en perill. Per aquest motiu, creiem imprescindible que totes les organitzacions implicades lluitem unides per evitar la mort del sector.
Unes declaracions que s'han fet en el marc de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, que aquesta tarda tanca el conseller David Mascor. En aquest sentit, Unió de Pagesos ha convocat una concentració davant del pavelló, coincidint amb la presència del conseller d'Acció Climàtica.
Doncs als afores de Lleida, l'Ajuntament va habilitar una finca perquè ciutadans i entitats poguessin tenir el seu propi hort. Això va ser l'any 2011 i en els darrers 10 anys s'ha duplicat el nombre d'usuaris d'aquests conreus que també tenen una funció social. Julià Albacar, tu que has visitat aquests horts, què fa que tinguin tant d'èxit?
Bon dia, Marta. Doncs que és una forma de sortir de casa, de gaudir de la natura, malgrat que la finca està només a 10 minuts del centre de la ciutat. Escoltem el Ramon, un jubilat que fa 10 anys que es dedica a cultivar l'hort, i el Zacarías, que amb només 24 anys ha aconseguit que la seva colla d'amics també s'aficionin al camp.
Cuenta la xerradeta, no sé, és una manera de passar el temps sense tindre que s'ha tancat ni a casa ni a cap lloc.
Després vaig dir als amics, ja, jo som 4 amics més aquí, o sigui que, i al final acabes fent colla aquí amb els veïns, amb els companys.
Les entitats també hi tenen un paper destacat. N'hi ha 4 que tenen horts que cultiven les persones que tenen o els voluntaris. Són Arrel Sant Ignasi, Anticida, Prosec i també els allotjats en pisos tutelats de l'Ajuntament de Lleida. El Jaume és un dels voluntaris i explica també que aposten per nous conreus.
Una anècdota molt curiosa, un que és de Mali, pues que ens va, jo vull ficar cacaus, i el tio, pues, portem 2 anys en cacaus.
En total són 118 parcel·les que estan situades, totes a la partida de Rufea.
I amb la sequera que hi ha en aquests moments, han pogut cultivar igual?
Sí, perquè s'ha pogut mantenir el rec. Joan Montaner, tècnic de la paeria, ha explicat que també estan treballant projectes per potenciar l'estalvi d'aigua.
Hem anat donant indicacions als usuaris sobre tècniques per reduir el consum d'aigua, com per exemple posar fer encoixinats en palla o incrementar la matèria orgànica del sòl, perquè tot això són eines per reduir, diguem, l'ús d'aigua.
Montaner també ha destacat que la finca és un espai molt fèrtil, situat al costat del riu Segre, cosa que facilita molt el conreu per als usuaris dels horts.
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i les explotacions agrícoles i ramaderes que hi ha dins els límits treballen de la mà en un projecte que es diu Fet al Parc. Les dues parts es veu que hi surten guanyant. El benefici pel medi ambient és una bona gestió agrícola i el benefici per les explotacions és l'assessorament que reben per part dels tècnics i la publicitat d'un producte de qualitat. Anem a Santa Pau. Laia Claret, bon dia.
Sí, exacte, Marta, bon dia. El programa aposta per mantenir els espais agraris que hi ha dins el parc natural, la majoria petites explotacions. Per això se'ls ofereix suport per una bona gestió o pautes per fer bones pràctiques agràries i ramaderes. Ho explica Marc Vilaur, director general de Polítiques Ambientals.
Posar en valor aquesta manera de treballar i ajudar a dinamitzar que aquesta activitat econòmica que ajuda a la conservació del parc natural, que és indispensable per la conservació del parc natural, pugui estar reconeguda i promoguda.
Jaume Reus, propietari d'una explotació ramadera de bestiar boví dins el parc, concreta què suposa això a nivell pràctic.
Ens ajuden en temes de fertilització, en temes de quines varietats d'herbes hem de plantar, després ens ajuden amb algunes instal·lacions, ens ajuden també a subvencionades.
Això, segons Rius, es mostra en el producte final, que fa que sigui de més qualitat i els dona un punt diferencial. I és que, tal com detalla l'Hisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia, aquesta és una de les intencions.
No podem competir, a nivell de Catalunya i pel tipus de paisatge que tenim, no podem competir en preu, i aquí hem de competir en qualitat, no?
Ara són 25 les explotacions de la zona volcànica de la Garrotxa que s'han unit al projecte Fet al Parc.
A partir de demà, Vilafranca del Penedès tindrà 8 serenos recorrent als carrers de nit. Es tracta d'una prova pilot durant aquest any amb la idea de consolidar aquesta figura que ha de donar més seguretat als ciutadans en les hores nocturnes. Montse Gené, arriba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
I seran tots els dies i en quin horari?
Serà cada dia de la setmana, de 8 del vespre a les 3 de la nit. Els serenos, en grups de dos, recorreran a peu els carrers, complint amb unes tasques assignades cada dia i sota la supervisió de la policia local. Ramon Zavalla, regidor de Seguretat.
Hi haurà unes franges horàries en les quals hi haurà més persones i, per tant, caldrà atendre les necessitats d'aquestes persones, i altres hores en les que no hi haurà persones i es dedicaran a fer també altres funcions. Controlar, per exemple, l'enllumenat públic, el mobiliari públic, la situació en què estan els contenidors.
L'alcalde Francisco Romero ha destacat la importància d'aquesta figura.
Que estem molt convençuts que ens ajudarà molt en tota la tasca preventiva, en tota aquesta mirada que ens pot donar l'equip de serenos, doncs, caminant pels carrers i places, detectar no només temes de seguretat, qualsevol tema d'habitatge, qualsevol tema d'espai públic.
Els serenos portaran un mòbil per avisar la policia si cal intervenir en situacions de conflicte. No intervindran directament perquè no és la seva feina, ni la seva formació, ni van armats, però la policia local està convençuda que els serà de molta ajuda. Joan Vic, cap de la policia local.
Estaran per tot, però estaran en aquells llocs especialment que la policia no els costa més arribar. És a dir, hi ha moltes places, hi ha moltes zones verdes, hi ha aquells llocs que no es costa més arribar. És molt interessant aquest fet.
Escolta, Montse, i els ciutadans poden contactar directament amb aquests serenos?
Sí, amb l'aplicació de Seguretat Ciutadana de Vilafranca hi haurà un botó per avisar-los o bé trucant la policia local. Posem un exemple, aquest que ha plantejat el regidor Zavalla.
Una persona que arriba a algun dels últims trens i realment, doncs, en aquell moment és ja fosc, negra nit, vol anar a casa seva, ha vist potser alguna cosa al tren, té una certa por, doncs fa una petició de sereno i els serenos acompanyaran aquesta persona a casa seva.
Demà ja començaran la seva activitat. Van amb uns uniformes grocs fluorescents per ser molt visibles i reconeixibles.
5 minuts i arribarem a 3:15. Cabassers, el Priorat no vol canviar la grafia del nom del poble per adaptar-la al català. En un ple extraordinari convocat per l'oposició, on es demanava acatar la legislació que obliga a normalitzar les grafies franquistes dels topònims, el govern d'Esquerra Republicana, doncs, ha dit que no, s'hi ha oposat. El tema, Manel, ve de lluny, però les posicions entre govern i oposició continuen enrocades.
Sí, el ple forçat pels regidors a l'oposició de Junts, Carles Prats, i una regidora no adscrita, Cristina Massip, demanava al govern acatar la llei de política lingüística del 98 i canviar l'actual grafia Cabassers, acabat amb CES, imposada pel franquisme, per la genuïna catalana, establerta per l'Institut d'Estudis Catalans, acabada amb doble S, E, R i S. El ple ahir a la nit va durar 2 minuts, sense debat. Es va rebutjar amb els vots contraris dels 5 regidors republicans. Prats diu que ara posarà el cas en mans dels advocats del partit.
No hi va haver debat i el govern d'Esquerra Republicana va votar en contra d'oficialitzar el nom català del poble i, per tant, continuarà imposant el topònim castellà heretat del franquisme, Cabassers. Un ajuntament no pot rebutjar complir la llei, i aquest ho ha fet, i per tant hem traslladat l'assumpte als serveis jurídics.
Des del govern, l'alcalde Jaume Pujals assegura que el tema no és important ara mateix pel municipi, que només faran canvis si hi ha requeriments oficials d'administracions superiors.
La Vall d'Avui tindrà una de les tirolines més grans de l'estat espanyol amb una longitud d'1,2 quilòmetres. Ferrocarrils de la Generalitat, propietària de l'estació d'esquí d'Avui Taüll, ja n'ha tret a concurs les primeres obres. Pau Rovira, com serà aquesta tirolina i, sobretot, quins terminis hi ha de moment?
Hola, bon dia. Doncs serà una tirolina de llarg recorregut, doble en el seu primer tram, que ja està licitat, d'uns 200 metres des de la base de l'estació d'esquí fins a una plataforma al Pla de Vaques. Després d'aquesta primera etapa, en quedarà pendent una segona, que partirà de la plataforma, travessarà la vall i conclourà a l'aparcament, pròxim a la carretera. Sentim el director de les pistes de Avui Taüll, David Ros.
Una tirolina de gran recorregut que vagi des de la base de l'estació carretera vall. En principi s'ha projectat dos trams de tirolina, una de 200 metres doble, que enllaçarà a través d'una plataforma amb una altra doble també d'un quilòmetre de llargada.
La seva llargada, 1,2 quilòmetres, i la seva velocitat de descens, uns 100 quilòmetres per hora, són grans atractius amb els quals l'Ajuntament de la Vall d'Avui espera guanyar visitants, ja que, tal i com ens ha explicat la seva alcaldessa, Sònia Bruguera, la finalitat és contribuir a la desestacionalització del turisme, amb una nova activitat de lleure que podrà funcionar durant tot l'any.
Un atractiu més és, a més, el diner una mica amb la idea que té les estacions d'esquí, que és ser estacions de muntanya 365 dies a l'any, per tant, és donar una sortida més, un atractiu més a la Vall de Boí i a l'estació en si, no? El poder fer altres activitats més enllà de l'esquí.
Aquest projecte de la Tirolina preveu enllaçar amb d'altres activitats, com les rutes amb bicicletes elèctriques, que ja es feia, i un circuit nou de motos elèctriques infantils. Tot plegat requerirà una inversió d'1,5 milions d'euros i s'espera que es pugui inaugurar el proper estiu.
Fonde, repassem. Tenim animals per rescatar?
En tenim. Bestials i a prop de casa. Fliparàs.
Granotes.
Més de 300 infants de 4 escoles de Manresa han assistit aquest matí a la preestrena de Conde i Fonde, el nou programa d'animals del Super 3 que es penjarà demà passat a les plataformes digitals i dilluns es començarà a emetre per la tele. Entre el públic, alumnes de 6 a 11 anys, molts dels quals han participat en la gravació d'alguns capítols. Anem cap al Teatre Conservatori de Manresa, on hi tenim la Nati Adell. Nati, què podem avançar d'aquest nou programa?
Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, són 10 capítols de 20 minuts, a l'estil, perquè ens entenguem, de veterinaris, per acostar de manera molt dinàmica els més menuts al món animal, des de la vessant més domèstica a la més salvatge. Laia Cervera ens ho explicava, la cap de continguts infantils del Super 3.
Dins del Super 3 hi ha uns temes que sempre hi han de ser. Llengua, ciència i animals. I aleshores vam conèixer la proposta del Conde i del Fonde, que eren dues propostes molt diferents, però que juntes encaixaven a la perfecció.
Coneguem els protagonistes. L'Adrián Conde és un veterinari molt conegut a les xarxes, que ens ensenyarà a tenir cura dels animals de companyia, per exemple, consells perquè convisquin gossos i gats.
Una mica de pedagogia respecte a la cura dels animals, el benestar animal, i ho fem d'una manera molt dinàmica a cada programa. Anem a visitar una família que tenen gos, gat o amb dues coses, i aprofitem per donar uns consells diferents a cada programa, no?
L'altre protagonista és el Pere Fondavila, més conegut com a Fonde, que es dedica a rescatar tot tipus d'animals, sobretot rèptils i amfibis, i tots són rescat real.
Que estimin els animals, que obrin una mica els ulls, que no tot el dia estiguin tancats a casa, que vegin que també es pot ajudar els animals. Doncs si tenen, jo què sé, una piscina abandonada al costat de casa, doncs poden salvar vides.
Nati, una cosa més, què diuen els infants que avui han assistit en aquesta preestrena?
Sí, escoltem què ens deien alguns d'ells.
Per mi m'agrada molt, és una experiència molt xula perquè connectes amb els animals, la natura.
Em sembla un programa molt divertit perquè pot ensenyar als nens petits la importància de cuidar els animals.
A mi m'encanta, vull veure tots els capítols.
A mi m'agrada aquest programa perquè a mi els animals m'han xiflat des de que tenia un any.
El capítol que s'ha projectat avui de preestrena surt a l'Associació dels Quissos, que ajuda i acull gossos i gats sense llar, per parlar d'abandonaments i de la importància d'entendre que els animals no són joguines.
Gràcies, Nati. Doncs potser alguns d'aquests nens i nenes que ara escoltàvem els agradarà saber que CosmoCaixa reobre dissabte l'espai Click, on els petits d'entre 3 i 11 anys justament poden experimentar i aprendre conceptes científics a partir del joc. És una proposta emblemàtica del museu que, de fet, es va tancar el 2020 per renovar-la i que ara es reinventa amb més espai i amb més sorpreses Purificació Barcelona.
Sí, el Click creix en espai fins a 520 metres quadrats i en activitats que ara es repartiran en 25 mòduls tant a l'interior com a l'exterior del museu i dins de quatre àrees temàtiques diferents: aigua, aire, llum i color i mecànica i construcció. Tot això sense perdre la seva essència original, com explica Valentí Ferràs, director del museu.
Ha existit des de l'any 89 i que ara presentem d'una forma renovada després d'aquestes pràcticament tres dècades llargues, fent aquesta ciència divertida i amena pels més petits.
I és que l'objectiu és estimular la curiositat dels infants perquè es converteixin en petits científics, com explica Javier Hidalgo, responsable d'exposicions de la Fundació La Caixa.
Aquí se viene a experimentar, a convertirse en científicos. Y este es un poco el espíritu que despiertan todos los elementos que encontraremos en este clic.
I, per exemple, quines coses es podran fer?
Doncs fer volar avions de paper, conèixer mescles de colors o fer servir politges, entre moltes altres experiències.
Experimentar conceptos como los tubos comunicantes sin saber que estás trabajando los tubos comunicantes, conceptos en mecánica a través de engranajes, trabajar con aire explicando rozamiento, aerodinámica, también en construcción y viendo cómo funciona la palanca.
El nou espai estarà disponible tant per a escoles com per a famílies, amb reserva prèvia i amb sessions de durada lliure.
Música. El Museu Casteller de Catalunya, Valls, a l'Alt Camp, estrena Enxaneta 360, la nova experiència audiovisual immersiva, que ha costat més de 20.000 euros i que permetrà als visitants viure, conèixer i sentir des de dins el món casteller. Tarragona, Maria Piccini.
Sentir l'alegria desbordada dels castellers quan aconsegueixen carregar un castell i viure en primera persona el paper d'una enxaneta serà possible a partir del 22 de març. A través de l'ús d'ulleres de realitat virtual, imatges 3D gravades a 360 graus i una guia didàctica, els visitants podran viure els castells a peu de plaça i descobrir tots els detalls. Joan Ibarra, regidor de Turisme.
Podrem fer la visita guiada, la visita estàndard del museu, i es podrà complementar amb aquesta visita que, a més, es fa des de la plaça del Blat. És a dir, que la gent podrà veure la diada castellera de Santa Úrsula de l'any passat com si l'estiguessin vivint en directe sense ningú a la plaça. I això és un fet molt extraordinari i molt únic, que serà un atractiu més de cara al museu.
Les imatges no només permetran a l'usuari rememorar els castells com a membre de la colla, sinó també situar-se virtualment en altres espais per obtenir punts de vista inèdits. De moment es podran reviure les actuacions de les colles Joves i Vella de Valls per la Diada de Santa Úrsula, però s'espera que més endavant se'n puguin reviure altres.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
El somni americà es planta al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb l'exposició Suburbia, que demà s'obre al públic. La mostra analitza com la cultura pop ens ha venut l'ideal de vida basat en la casa unifamiliar, amb jardí, dos cotxes al garatge i els problemes socials i mediambientals que això suposa també a Catalunya, on ser més.
Sí, a través d'abundant material històric, documentals d'època, fotografies, pintures, pel·lícules, sèries, novel·les i revistes, obres d'art o objectes quotidians, l'exposició trasllada als visitants al paradís mental del suburbi americà. Philip Engel és el comissari.
Crec que és una utopia liberal, no? A principis del segle XX, el propi govern federal ja es va implicar molt en aquest desenvolupament del suburbi i la casa unifamiliar era considerada com la vivenda americana i el que era la casa multifamiliar, i no parlem de vivenda pública, es considerava com antiamericana.
Però les conseqüències, sobretot mediambientals, d'aquest model a casa nostra demanen un replantejament urgent, segons l'assessor de la mostra, el geòleg Francesc Muñoz.
Entre l'any 1985 i l'any 2005, si contem totes les cases unifamiliars construïdes a la província de Barcelona, 311 municipis durant 20 anys, els resultats es parlaran. És una casa unifamiliar nova per hora. Per tant, estem parlant d'una autèntica suburbia que resta a envejar el model nord-americà. I per tant, el gran dubte és com farem front als reptes del canvi climàtic, començant pel consum d'aigua, a partir del territori que tenim. L'única manera de fer front a això és fer que la ciutat que no representa aquesta dispersió sigui igualment sexy que aquesta ciutat dispersa. I per tant aquí necessitem l'ajut de tots, no només dels polítics o dels tècnics urbanistes, sinó també dels comunicadors.
En el recorregut de la mostra destaquen un forte del 1923, films de Harold Lloyd i Buster Keaton, les famoses fotografies de la sèrie Suburbia del 1972 de Bill Owens o un fragment del Show de Truman que escoltem rodada a la ciutat de Seaside, a Florida.
Gràcies, Montse. I quan falta poc més d'un mes per Sant Jordi, les petites editorials i llibreries denuncien el que consideren un procés d'externalització i privatització d'aquesta diada a Barcelona. Va arrencar, diuen, el 2022 amb la creació de la Superilla i aquest any s'afegeix el pagament per tenir una parada de llibres a les zones més cèntriques de la ciutat, Valerio Vareda.
Tot plegat creuen que tergiversa l'esperit de Sant Jordi, l'empobreix i n'elimina el caràcter popular per convertir-lo en una fira de pagament. Sentim Júlia Martínez, de Descontrol Editorial.
La campanya que estem engegant per denunciar aquest fet, que la gent no sàpiga, sobretot aquest any hem dit ja n'hi ha prou, necessitem explicacions, necessitarem seure i dialogar amb algú perquè canviï la situació, perquè no estem disposades a mantenir aquest sistema de copagament i fer veure que no passa res. Tenim previst accions futures i estem estudiant accions legals.
Des del gremi de llibreters, el seu president, Eric Del Arco, nega que es vulgui privatitzar res.
Nosaltres creiem que el que estem fent és endreçar l'espai, perquè fa falta tenir-lo endreçat, perquè estem portant 1 milió de persones al centre de Barcelona. Clar, endreçar l'espai no és privatitzar, és endreçar. Que en el futur això tingui una deriva incontrolable i que algú s'ho faci seu, en la idea actual de la cambra i del gremi, això no hi és, evidentment. Hi ha una voluntat d'endreçar per fer-ho viable. Rumba, rumba, rumbeta.
Aquests que sentim és els Dosminguet, que reapareixen després de dues dècades per fer el concert de comiat, que sempre els va quedar pendent. Concert únic per celebrar 30 anys de la cafeteria Eslàvia de les Borges Blanques, on s'hi havien fet més de 2.000 concerts, Noelia.
Sí, portant a les Borges Blanques artistes com Manu Chao, Oques Grasses, Ferran Palau, Paco Ibáñez, Pau Riba o Marina Rossell, i sempre de manera alternativa, des de la independència absoluta, diuen els responsables. I ara que fan 30 anys ho celebraran amb un concert dels Dosminguet, que tornen als escenaris 20 anys després d'abandonar-los. Joan Garriga, Martí Vilardebó i Dani Portavella es retrobaran el 22 de juny al Parc del Terrall. Això és al costat de la cafeteria Eslàvia. Ho expliquen Garriga i Vilardebó.
I amb l'excusa aquesta i la proposta de la cafeteria Eslàvia de celebrar els seus 30 anys, ens ha semblat que era una bona manera de fer aquest concert de comiat que no havíem fet mai.
És l'excusa perfecta per retrobar-nos amb tanta gent que vam fer de Dosminguet una realitat, i també vam tocar a la plaça de Can Dax de l'any 94. Això vol dir que també celebrem els 30 anys de que amb Dosminguet vam començar. Per tant, per tot plegat, amb molta il·lusió.
Serà, per tant, un retrobament per dir aquell adéu que no vam poder dir. Hi ha 3.000 entrades disponibles que es poden comprar al web eslavia.cat.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les dues, temps ara pels esports. Alba Serra, bon dia.
Bon dia.
Una part de l'actualitat esportiva avui passa pel nom propi de José María Enríquez Negreira.
L'ex vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres s'ha acollit aquest matí el dret a no declarar al jutjat d'instrucció número 2 de Barcelona, on ha comparegut com a investigat pels pagaments que va rebre durant anys del Barça. Enríquez Negreira ha arribat a la Ciutat de la Justícia poc abans de les 11 del matí, que és quan estava citat per declarar, i l'ha abandonada minuts abans de 11:45.
D'altra banda, el Barça femení viatja avui cap a Noruega, on demà jugarà l'anada dels quarts de final de la Champions al camp del Brann.
I abans del desplaçament aquest migdia ha parlat sobre el partit el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez i la jugadora Cata Coll. Ampliem-ne dades amb Ruth Vilà des de la Ciutat Esportiva del Barça.
El Barça viatja aquest migdia cap a Noruega amb totes les jugadores del primer equip excepte les lesionades Mapi i Jana. Les blaugranes arriben a aquests quarts de final contra el Brann en un molt bon moment de forma, segons ha reconegut l'entrenador Jonathan Giraldez, i motivades per superar un equip novell a les eliminatòries de la màxima competició europea. El Brann va superar la fase de grups com a segon, per darrere de l'Olímpic de Lió, amb qui va aconseguir empatar a 2 gols a casa. Ara torna a la Champions, tot just després de començar la Lliga Noruega i amb derrota aquest cap de setmana. Giraldez destaca els punts forts de l'equip nordi.
Crec que és un equip molt valent, en pilota, com a proposta de joc. Hem d'estar molt fines a la nostra fase de recuperació per intentar tenir opcions de recuperar pilota i tenir el domini del partit, i després per com defensen a nivell de duels, a nivell d'espais, crec que serà un partit molt competit.
Respecte al punt de recuperació d'Alexis Rolfo, el tècnic ha advertit que la recuperació del nivell competitiu encara els portarà un temps.
L'anada dels quarts de final de la Champions femenina de futbol, però, ja comença avui amb 2 partits, l'Ajax-Chelsea i el Benfica-Olímpic de Lió.
Mentrestant, a l'Espanyol, a la banda de la victòria aconseguida diumenge a Saragossa, l'altra bona notícia va ser la tornada de Nico Melamed als terrenys de joc després de gairebé 5 mesos de baixa per culpa d'una operació a l'espatlla.
El jugador de Castelldefels, que va jugar la segona part del partit de la Romareda, ha parlat avui de la seva tornada.
Feliz, feliz ya de volver. Al final lo pasé muy mal por no poder disfrutar de fútbol, de mi profesión, pero ya estoy ahí de vuelta y feliz por estar con el equipo a full para lograr el objetivo. El equipo está unido, el equipo sabe que juntos lo vamos a conseguir y que estamos a full con ese ímpetu que nos dio la afición, que fue impresionante.
El pròxim partit de la Lliga de l'Espanyol, dissabte que ve, a l'RCD Stadium, davant el Tenerife.
Des de les 12, que està en marxa la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, entre Mataró i l'estació d'esquí de Vallter, la primera etapa de muntanya d'aquesta edició de la prova catalana.
Una etapa de 186 quilòmetres, on l'australià d'equip Israel, Nicolas Schulz, ha sortit com a líder amb només 2 segons d'avantatge sobre l'eslové Tadej Pogacar, el gran favorit al triomf final. Precisament, Pogacar parla de l'etapa d'avui en final a Vallter.
On paper, it looks really, really nice stage.
Sobre el paper sembla una etapa molt bonica. Arribarem per sobre dels 2.000 metres. He parlat amb Attila Walter perquè ell m'ha dit que guanyarà, ja que el final d'etapa porta el seu nom. Per tant, m'enganxaré a la seva roda, o potser no, ja ho veurem. Bé, crec que podem esperar una bona etapa, perquè el nostre equip està molt fort.
Pogacar explicant acudits, no sé si la pujada de Vallter també els explicarà.
No,
a banda
no,
del final de l'estació, avui també la prova d'avui té un port de primera categoria, el de Cubet, que també es disputarà donant aquesta segona etapa.
En bàsquet, aquest dimarts comença la 30a jornada de l'Eurolliga, tot i que el Barça no jugarà el seu partit fins demà a la pista del Fenerbahçe de Jessica Vicius.
Abans de marxar cap a Istanbul, Roger Grimau ha parlat d'aquest partit i del retrobament amb l'extècnic del Barça, amb el lituà Jessica Vicius.
No, evidentment no descobrirem a Saras com és, el grandíssim entrenador que és, però ja et dic que nosaltres tenim molta feina aquí al club com per pensar en coses fora d'aquí a Viva. No ho sé els jugadors, perquè com us dic sempre no convisc amb ells al vestuari, no tinc ni idea. No ho sé. No sé com ho senten ells, no tinc ni idea.
Els blaugrana viatgen ara cap a Istanbul.
En handbol avui s'han fet oficials dos comiats, tant el Barça com el Granollers, de cara a la temporada que ve.
Per una banda, el jugador del Granollers, Farouk Youssouf, no continuarà al club ballesà a partir de la temporada que ve, segons informar la mateixa entitat. El lateral dret va arribar la temporada 22-23 seguit cedit pel Kielce. Per la seva part, el Barça ha anunciat també que Raúl Entre Ríos deixarà la coordinació de l'handbol base blaugrana a final de temporada per emprendre nous projectes. Entre Ríos ha estat al club blaugrana durant 14 anys, primer com a jugador i més tard com a coordinador.
Han sido unos años muy intensos, llenos de aprendizajes, en los que poder acompañar a los jóvenes en su formación ha sido una experiencia muy enriquecedora. Y a lo largo de todo ese proceso, también he tenido la oportunidad de aprender de los grandes profesionales que componen el staff técnico del handball formativo y compartir balonmano con todos ellos.
No t'ho pots perdre.
Cirque du Soleil arrenca la seva nova gira europea. Ho fa amb una versió reinventada de l'icònic espectacle Alegria, que es va estrenar fa ja 30 anys i han vist 14 milions de persones en 40 països diferents. Tot un clàssic de la companyia que ara ha renovat de dalt a baix, diuen, perquè el nou públic se'n pugui enamorar. El Cirque du Soleil estarà instal·lat, o està, vaja, ja instal·lat a la carpa, situada al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat fins al 19 de maig. Tornem demà a partir de la 1. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.